furtaven els vots a l'autèntica extrema dreta i eren un grups molt del moment, no? Però estos són, tenen un nivell polític, estan organitzats a nivell internacional, tenen padrins, no? O sea, padrinos com Meloni, que ara és presidenta d'Itàlia, va estar recolzant-los en la campanya d'Andalusia. Orbán és el gran referent per a ells, a banda de tots els altres, no?
Ramon Rovira.
Sí, hola, bon dia, senyor Sánchez. Amb la línia aquesta que vostè comentava ara del tema internacional, li volia fer dos preguntes. Una primera és, vostè creu que és equiparable l'extrema dreta, tal i com s'entén a Europa, a l'extrema dreta, que l'altre dia donava suport també a Abascal i a Vox, que seria la nord-americana de Trump? És a dir, estem parlant d'unes extrema dretes homologables? Diguem-ne, per molta gent va ser sorprenent, no?, que Trump aparegués donant suport a... Sí, després n'hi vull fer una segona pregunta. Aquesta, si me la vol contestar, sisplau.
Sí. Bueno, jo, anem a veure, si pensem en l'assalt al Congrés nord-americà i el tipus de gent que feia l'assalt recolzant Trump, és homologable, perquè és un moviment internacional. És que tenim una miqueta de por a les paraules i mos fiquem en el passat, però és l'autoritarisme, el feixisme de nova marca. Tenim que pensar que, per exemple, Le Pen no tenia cap èxit fins al moment que va deixar l'uniforme paramilitar, el parche a l'ull, i va posar-se un traje modern, i va en vez de cridar a lo bestia, ja va dir lo mateix d'una manera més civilitzada, no? Però jo crec que és equiparable. Hi ha un moviment, no és un moviment organitzat, però sí que és un moviment de recolzament. Vox va ser recolzada totalment pels assessors de Trump.
I la segona pregunta que li volia fer era quan, històricament, quan l'extrema dreta ha arribat al poder, tard o d'hora, això deriva, o en alguns casos, no sempre, però en molts casos ha derivat en una dictadura, dictadures que després arriben en unes situacions, en un cas molt extrems, doncs de pitjor, les pitjors tragèdies que hagin pogut veure Europa, per exemple, el cas de la Segona Guerra Mundial. Vostè creu que això en el segle XXI és encara una possibilitat?
Home, tal com va ocórrer, no. Evidentment, la història és diferent, la societat, el món és diferent, però hi ha moltes maneres de fer una involució sense necessitat d'agafar els armes. Hi ha moltes maneres, és canviar les lleis, és mobilitzar a sectors que estaven sense mobilització. Jo crec que el problema és que és una manera diferent de plantejar el que va significar el feixisme en Europa a principis del primer terç o quart del segle XX. Ara venen d'una altra manera, és que, clar, la societat canvia, no? Però el fet és el contingut canvia, no? Ese és el tema. La política profunda, la que està darrere de tot, canvia. Jo crec que ese és el perill, però el perill és jo crec que és més de moment el perill és canviar, és evolucionar, no? Tenim que pensar que per exemple en seu parlamentària les seues intervencions se posen sofocante dictadura progre, oligarquías progres, los enemigos de España, profanar tumbas, efecto llamada de la inmigración ilegal, orgía de subvenciones, casta LGTBI. Están ficando ese discurso xenófobo. Y cuando arriben al poder, pues farán la segua política, si es que arriben de una manera neta, que eso no se sabe mai. Pero yo lo que tengo muy claro es que en las próximas elecciones entrarán en el gobierno, o directa o indirectament, perquè recolzaran al PP sempre, per a acabar i a canvi d'un preu, a canvi de coses.
De fet, en el cas del feixisme històric, tant el nazisme com el feixisme italià van arribar al poder no per les armes, va arribar al poder amb una trajectòria bastant similar a l'actual i també amb la col·laboració, com està passant en aquests moments, amb la col·laboració de la dreta conservadora, que es pensa que és un fenomen que pot controlar. Hindenburg diu que hi ha animalada quan foten a Hitler, foten president del Consell, diu aquesta animalada, diu, ara lo tenemos donde que... No ho diu així, perquè no, no parla castellà, però en alemany no puc dir, i la cita va ser en castellà. Ahora lo tenemos donde queríamos, porque lo podemos controlar, i si es despista, acaba controlant mitja Europa, no Hindenburg, sinó Hitler. No, jo li volia fer una consideració, a part d'això, que és, vostè ha dit una cosa que en part hi estic d'acord, però que volia veure què en pensa. És a dir, el fenomen de Vox és que també es deu que hi ha molta gent que no ha viscut la dictadura. Però jo crec que hi ha una cosa que no afrontem, que és el franquisme sociològic. Hi ha una... Intentaré explicar amb una anècdota, una cosa, un document que vaig llegir, que he estat treballant en aquests temes últimament, d'una editorial d'una revista d'empresaris del Metall de l'any 70... gener del 76. Després de la mort de Franco, fan una portada a la revista que diu... Hoy ya no es ayer. Que més enllà de ser una cosa que és veritat, o sigui, sempre, això sempre és veritat, hoy no es ayer, més enllà, què volien dir amb això? Bàsicament, i ho explicàvem molt bé a l'editorial, deien, hemos tenido uno de los regímenes más magníficos, ho deien així, de l'Europa occidental, del qual los empresarios europeos tenien envidia, o sigui, tots els del règim que hi havia aquí, diu, però ara això, que ha sigut meravellós, i per tant, gràcies per tot el que ens heu donat durant aquests 40 anys, ja no sirve. Ja no sirve. I ara que toca és la democràcia. Aquest és un camí que porta molta gent cap a la democràcia, que no és la negació de la dictadura ni la negació del franquisme. És dir, el franquisme i la dictadura van ser necessaris, van ser positius, però ja no és de present. Ara bé, això conserva tots els valors associats a això. I això que sembla una cosa, i això es transmet, és a dir, per tant, hi ha una part de la població que té una consideració sobre el que ha sigut el franquisme o el que ha sigut el feixisme, perquè a Itàlia passa el mateix. És en el cas d'Itàlia, als anys 80 hi ha una revisió històrica brutal que acaba dient que el feixisme era un projecte patriòtic tan legítim com l'antifeixisme, i en el cas d'Itàlia, que ara tothom se les vestidures, perquè la Meloni, bueno, hi havia el Fini, Alianza Nazionale, estava al govern de Berlusconi, i això ja va passar als 90, això no és d'ara, això va passar als 90, i el Fini, que Alianza Nazionale, que era també l'hereu del partit feixista, estava de, no sé si era vicepresident, fins i tot no em recordo quin ministeri tenia, però era vicepresident d'Itàlia. I en el cas d'Alemanya, als 80 passava el mateix, que és el que es coneix com la querella dels historiadors, quan es descobreix, fent enquestes, que hi ha una part de la població alemana que considera que el nazisme no va estar malament. Altra cosa és que no consideren que el nazisme sigui de present. Però clar, tu tens allà una majoria de població que en un nou present, perquè és el present del 76, el 76 diuen, oh, ja no és ayer. Però igual un moment donat, avui diuen, hombre, pues un poquito ayer sí que es ya, ¿no? Vull dir que això, aquests
bueno,
elements...
Es que, sí, digui. Es que nosaltres, este país es así, ¿no? O sea, España va enllitar-se monàrquica, va alçar-se republicana, ¿no? Les eleccions municipals, aixes de que van traure, van portar la república, ¿no? No, jo crec que no, les condicions no són les mateixes i el món, però sí que el fons de la política sí. I és veritat que el perill és la involució real, la involució de les conquistes democràtiques i del funcionament de lleis democràtiques i tal, i la xenofòbia també en tinguda com no només contra el foraster, sinó contra el diferent. O sigui, la batalla contra el diferent, no? Volen una Espanya que siga totalment sectària, no? D'un sector només de la població. Però el perill és ese, política sempre és el perill. I és veritat com va alçar-se en el poder Mussolini i Hitler, no? Després de guanyar unes eleccions. Mm-hmm. Ana, sí, el perill està.
Ana Gómez,
lo que no podem dir és que no està el perill, o sigui, fer com si fora tot.
De fet, un dos apunts. En realitat no van ni guanyar les eleccions, és a dir, Mussolini es presenta electoralment, els liberals integren les seves candidatures perquè els interessa, perquè el fenomen de l'esquadrisme, treuen diputats i després protagonitzen la marxa sobre Roma i el rei els dona la presidència. I a partir d'aquí organitzen unes eleccions amb noves lleis que aquestes sí les guanyen. Però és que en Hitler, quan Hitler es presenta, sí que les guanya, però hi ha més alemanys que voten KPD i Partit Socialdemòcrata Alemany, més alemanys que voten comunistes i socialistes, que no Hitler. Per això també dic, a vegades no els hi fa falta ni guanyar les eleccions, però sí que utilitzen l'estratègia de colonització de les institucions.
Parlem d'un període extraordinari de la història d'Europa, marcat per la Gran Depressió i per les conseqüències.
Sí, perquè aquest no és extraordinari.
No, jo crec que no podem fer una extrapolació...
No, l'únic que deia és que aquesta idea de que abans van assaltar el poder per les armes i ara no, doncs, cuidado, perquè també van utilitzar estratègies d'aquest tipus.
Jo el que crec és que d'alguna manera...
Espera, deixa'm dir una cosa, Xavier. Podem portar dues idees. Una és la del Sabater, que diu, escolta, no passa res. No passa res que una persona que és hereva directa de Mussolini presideixi en aquests moments el govern d'Itàlia. No passa res, perquè total, això és el mateix que Podemos estigui al govern d'Espanya. I per tant, no passa res. Jo l'únic que dic és que en aquells moments també hi havia molta gent que deia no passa res. El Hindenburg deia, escolta, si Hitler el posem de president del govern, serà un millor perquè es normalitzarà i no farà totes les animalades que diu. Això també és un pensament que està molt d'allòs. El KPD, els comunistes i socialistes, deien, bueno, això de Hitler és transitori perquè no passa res, per tant no cal que ens en liem. Amb aquest no passa res, a vegades acabes en el pitjor dels inferns.
Jo no et dic que no, però jo només et dic que les circumstàncies en aquells moments eren excepcionals. Estem parlant d'un moviment d'extrema dreta que tenia unes milícies armades de 800.000 homes i un KPD que tenia unes milícies armades de 500.000 homes. Vull dir-te que era un moment excepcional a la història europea, marcat per uns fets molt específics.
Però llavors, jo l'únic que dic és... Bueno, perdó, seguim.
No, sí, respongui, senyor Sánchez Soler, i després l'Anna, que té una pregunta des de Lleida.
Sí, no, jo volia dir que sempre l'extrema dreta és quan l'esquerra està de baixada, no? Quan la crisi de l'esquerra dona pes a l'extrema dreta. Això ha passat sempre. El fracàs de la Rússia alemana, per exemple, va ser el pròleg de Hitler, no? Jo crec que això és el tema, però ells s'han consolidat aquí com a grup. Poden baixar de votació, no? Però ja tenen un partit consolidat a nivell internacional i tenen un discurs que sí que arriba a una part de la població. Això és el més greu per a mi, el més important. Que el seu discurs, que sembla que seria increïble, està arribant a un sector molt ampli de la població. I això és el que li dona. Tenen estructura, tenen organització i tenen de tot, com va passar en el Front Nacional francès, i van barallar-se i van trencar-se en dos, però sempre tornen. Per què? Perquè han aconseguit ficar en l'agenda, en l'imaginari de la gent, aquest tipus de discurs absolutament contra sectors de la població, que són la majoria de la població.
Gràcies.
Però jo crec que l'extrema, per exemple, a Andalusia no s'entén que ells hagin aconseguit quasi 1 milió, 80, 90, 100.000 vots, una barbaritat, quasi 1 milió de vots més que les anteriors eleccions autonòmiques. I si no entran en el govern, és exactament perquè el PP ha aconseguit la majoria absoluta per la crisi salvatge del Partit Socialista Andalús. O sigui, esto es como una jugada de dominó, ¿no? Però, clar, nosaltres podem interpretar com podem de les coses, no? Però que la realitat concreta és que no ha baixat. El que passa és que les expectatives eren de fer-li el sorpasso al PP, no? Coses així, no? Vull dir que aquí les urnes diran, i sobretot el tema de la social. La gent diu per el carrer que és de Vox sense vergonya, no té problema, en orgull. Això és nou. En aquest país, tots els feixistes, tots els gent franquistes, sempre han tingut vergonya de dir el que són.
Ara Gómez.
Sí, mira aquest anunci, que em sembla que l'he sentit aquest matí també a la nostra ràdio, no? Ser fatxa està de moda, fins i tot ells mateixos es fan espots i se'n senten ben joiosos. No, jo no podria afegir una coma a les vostres consideracions, perquè ja estic totalment d'acord, crec que l'esquerra europea està complexada i, per tant, això ho aprofita totalment l'extrema dreta, que no ha tingut mai cap complexe de res. Però en aquestes potes de la pujada de l'extrema dreta, és a dir, el nacionalisme espanyol o de qualsevol altre país radical, la xenofòbia com a element principal, crec que us deixeu un element que també és força important, que és la igualtat, el feminisme, tot allò que té a veure amb l'avanç de la igualtat de les dones, l'avortament, els col·lectius LGTBI. Crec que en això també hem trobat un bon caldo, i només cal veure les residències de la setmana passada i la resposta de les noies per saber on som.
Sí, exactament. Així
és. Francesc Marc.
És que és l'antifeminisme, la defensa de la vida, diuen, no? O sea, contra la cultura de l'amor, no? En fi, sí, clar, és que estan fent aquest tipus de la dictadura progre. És que tenen un discurs en consignes que calen en un sector de la població molt reaccionari, a més, dels seus pensaments.
Francesc Marc, ara sí.
Jo volia posar sobre la taula dues coses. Una, per què enganxa tant a sectors joves? Perquè en la franja de votants joves a Vox, important, no voldria, diguem, fer teories aquí improvisades, però
fins a quin punt, diguem, s'ha explicat bé o no s'ha explicat bé la dictadura, fins a quin punt hi ha desinformació o no hi ha desinformació, perquè gent molt jove acaba fascinada per això. I la segona té a veure també amb una mica amb, una, amb coses, diguem, que estan sobre l'ambient, que és la diferència, en el cas espanyol, de l'especialitat de la dreta, de l'ultradreta, que és el nacionalcatolicisme, no? Que és una cosa que potser la connecta amb algunes dretes europees, per exemple, la polonesa tindria aquest biaix, i no amb altres, per exemple, no en el cas de Le Pen. Fins a quin punt la connivència de sectors de l'Església, que hi són molt, molt carques i molt retros, actua com a passarel·la per donar legitimitat a Vox, jo crec que això hi és, fins a quin punt això és rellevant, considerant que en el món eclesial, en els últims 20 o 25 anys, hi ha hagut una mena de correcció del que havia estat el llegat del Vaticà II. Això la gent que observa com pugen els nous, diguem, els seminaristes, tu ho explica. Explica que els capellans de 60 anys o 70 són més progres que els de 30 o de 25. Aquesta paradoxa, això. En fi, joves i Església i Nacional Catolicisme. Com ho veu?
Bueno, anem a veure. Jo crec que la qüestió fonamental és que durant la transició no va explicar-se a la gent jove, als xiquets, no va explicar-se que el significat de la dictadura, no va explicar-se res. O sigui, no arribaven mai en el temari, no arribaven mai a la dictadura. No s'ha explicat, no s'ha fet un... Per què? Perquè el que s'està venent permanentment és la transició exemplar, la transició que és una reunió de despatxos de gent providencial, i no va explicar-se realment el preu que va tindre la transició. No? I jo crec que aquesta falta d'explicació, d'educació, d'informació en les escoles és el que ha fet la despolitització i el que veien això com bo. No? I després l'Església està intacta, però això és un poder fàctic total, perquè estem parlant de la defensa de la vida tal com l'entenen ells, no? Entre cometes. Estem parlant d'un país que és un país de catequesis, perquè ja secularment el país és en la pràctica és minoritàriament catòlic, no? En el fet públic, sí, no?
No, per això li deia, perquè clar, és un país que s'ha secularitzat, però malgrat això hi ha aquest pòsit, és una paradoxa, no?
Exactament, però és que a més és molt poder, és moltes propietats, és l'educació concertada, és molt de diners el que està en joc, i és molt de poder, el poder de l'Església, no? Entonces, clar, això no és que torni com abans, ara torna disfressat d'un altre, en un discurs més, això, més modern, entre cometes, però és el mateix, no? I clar, és molt, molt de poder, com la transició, això no s'ha resolt, pues, com no s'han resolt moltes coses, pues, ahí sigue el tema, seguim i jo crec que sí, que és ideològicament, a més estan organitzats, i és un sector implacable, no es cansa mai. És permanent la lluita contra la resistència. Si agafem el que és la història de l'Església espanyola des de la mort de Franco, abans ja és total, però veiem com és una lluita permanent contra el poder democràtic per a frenar les lleis i frenar el públic, no? per a beneficiar-se ells.
Mariano Sánchez Soler és l'autor de La larga marxa ultra des de la muerte de Franco a Vox, que es publica demà. Senyor Sánchez Soler, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Plaer.
Mira, i ara que parlem de Vox, res, una informació que ha publicat l'Agència Catalana de Notícies, que és que Vox ha desplegat una pancarta de 30 metres amb la bandera espanyola al Pont Nou de Camprodon per celebrar el 12 d'octubre. El vídeo, efectivament, s'hi veu com despleguen aquesta pancarta que hi posa sobre lletres, sobre un fons verd, fiesta 12 d'octubre, fiesta nacional, i amb l'himne d'Espanya. Hi ha un tuit d'un dels diputats de Vox, Alberto Terrades, que diu: no hay mejor sitio para empezar el Día de la Hispanidad, fiesta nacional d'Espanya, que con nuestros compatriotas de la Gerona Pirenaica.
No es veu gaire públic, no, tampoc?
No.
I hi ha un llaç groc, també, en el pont, per acabar d'adobar, diguem-ne,
l'espectacle. Llaç groc a sota de la pancarta.
Bueno, però...
I?
No, no, res, només descric,
no, però
descric la foto. Per això dic que és el...
Sí, Vox fa
el
coses
paisatge
que...
en aquests moments és aquest.
Ja Vox està. Fa coses que desagraden molt, però aquesta, concretament, no hi ha res a dir.
Són les 10 i... Saps el que més m'al·lucina? És que s'hagin apropiat de la paraula llibertat, tu. Això sí que trobo de premi, eh? Perquè en qualsevol dels seus discursos de la festeta aquesta que van fer el diumenge passat, la paraula llibertat la tenen com una bandera, i nosaltres, vaja, la gent que ens considerem progressistes i també amants de la llibertat històricament i de facto i comprovant-ho, doncs hem deixat que se la facin seva. La veritat és que me quedo astorada.
Són les 10 i 20, ara sí. Anem a la publicitat i després parlarem d'una notícia que va sortir ahir la nit. Era una notícia que ja s'havia conegut, que és aquest ciberatac a diversos hospitals catalans. I justament per preguntar-nos, perquè hi vam conèixer que s'havien filtrat 54 dades, 54 gigas de dades, doncs per saber què es pot esperar d'això i si hi ha alguna cosa que es pot fer per evitar que calgui pagar doncs, un rescat que sembla que és el que pretenen aquests ciberassaltants. Ara tornem.
RAC 1. El futur no és desplaçar-nos en patinet termonuclear. El futur és tenir un carril bici a menys de 300 metres de casa. Afegim quilòmetres de carril bici a tota la ciutat amb l'objectiu d'arribar a tenir-ne 272 durant el 2023. Entra a barcelona.cat/bicicleta i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Quant de temps s'ha d'esperar per a fer realitat un somni? Si el vostre somni és ser pares, ha arribat el moment de deixar d'esperar. Perquè aquest mes a IBI us oferim el nostre Pack Diagnòstic Plus, el més complet del mercat, amb avantatges exclusius i de franc si inicieu un tractament. Ja podeu demanar la vostra cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Una mudança, l'arribada d'un fill o simplement ganes de canvi. Aquest mes és l'aniversari Schmidt. Del 3 al 31 d'octubre, gaudeix d'un 20% de descompte en els teus mobles de cuina.
Home Schmidt Home. Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar. Només MSC Cruceros.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi, amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Fritza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Només amb Lloguer Segur pots llogar el teu habitatge a tot Espanya sense necessitat de desplaçar-te, amb més de 45 oficines i 400 professionals a la teva disposició. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Cal llevar-te més d'hora per sortir a córrer? Cal cantar a la dutxa? Cal prendre't un latte quan vas cap a la feina?
Starbucks. Allò que no et cal és allò que fa que cada dia valgui la pena.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant d'apartament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar. Només MSC Cruceros.
Era digital. Revolució tecnològica. ILSD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Quan no trobes el teu lloc, estàs obligat a desafiar la realitat per a crear-ne una de nova. Per això existim. A Filmin som l'emoció d'un cinema que se't queda gravat per sempre. Per això existim, perquè el cinema ens va canviar la vida. Filmin, cinema per a persones que busquen alguna cosa més. Proveu gratis a Filmin.es.
Mercè Massans va aconseguir una oferta èpica per una fregidora d'aire a les ofertes exclusives Prime d'Amazon. Ja saps la dita. Aconsegueix una oferta exclusiva i et sentiràs com una estrella.
Què hi ha dins de la caixa?
Digue'ls què hi ha a la capsa, Mercè. Les ofertes exclusives Prime ja són aquí. Només per a clients Amazon Prime. Registra't avui.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-S. 5 lletres que per al Lluís signifiquen. Família il·lusionada s'amplia i tot canvia. Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents perquè cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
En el nou Kia X7, la tecnologia està pensada per portar-te tan lluny com vulguis. També disponible en versió híbrida endollable.
Nou Kia X7, la tecnologia que et mou.
Descobreix-ho a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, movement that inspires.
Ets una pime del sector industrial? Tens previst fer una inversió? Més de 30 milions d'euros bonificats. Més de 100 pimes industrials catalanes ja se n'han beneficiat. Avalis canalitza els fons Next Generation, que et permeten reduir els costos financers i fer realitat els teus projectes d'inversió. Ara és el moment d'invertir. Amb Avalis tots són beneficis. Més informació a avalis.cat.
Pluto! Ja m'hi
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara, tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran Domus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències Domus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. Domusvi.es.
Plantar un arbre? Èpic. I que Zurich ajudi a frenar el canvi climàtic reforestant el planeta? Amb la iniciativa Una assegurança, un arbre, a Zurich plantem un arbre per cada assegurança que contractis. Consulta el teu assessor o entra a Zurich.es. Fem-ho èpic. Zurich.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. 7a cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, no, però... Escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins el dimecres 12 d'octubre.
Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlleu Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Tian Riba.
un minut i arribarem a 11:15 del matí. Us ho explicàvem aquest matí a les 8. El grup de pirates informàtics Gold DuPont ha reivindicat el ciberatac contra el Consorci Sanitari Integral que hi va haver divendres i que va paralitzar part de l'assistència a alguns hospitals i caps de Barcelona i el Baix Llobregat. Segons el diari Ara, el grup ha publicat al Dark Web una cinquantena de gigabytes amb informació personal de persones i de pacients, entre d'altres alguns DNIs i informes mèdics. Per saber una mica més de tot això, aquesta hora vull saludar el pèrit informàtic forense i expert en ciberseguretat Bruno Pérez Juncà. Senyor Pérez Juncà, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Què és això de Gold DuPont i què busquen?
Gold DuPont, doncs, guita, és un grup cibercriminal conegut, que bueno, l'únic que busquen doncs, és extorsionar a les víctimes entrant-los en els seus sistemes, encriptant la seva informació, demanant un rescat, i si no paguen, doncs llavors fan una doble extorsió, que és, com que no pagues, començo a filtrar dades, vale? I ara et demano, doncs, et demano rescat, i si no, doncs ho acabaré publicant-ho tot. Per això estan fent la tàctica aquesta de la doble extorsió.
I ara qui té accés a aquestes dades? Això està penjat al dark web.
Sí, efectivament, està penjat a la dark web, a través de la pàgina web d'aquesta gent dins de la dark web. Si en saps buscar una mica i saps com funciona, doncs l'arribes trobant i veuràs que hi han publicades, bueno, posen, publiquen a la gent que han sigut atacades, doncs posen més o menys les dades que tenen i si te les fan accessibles o no. Pensa que no només tenim la del consorci, sinó que sota també tens la de l'empresa Ferrari, sí, els cotxes famosos, justament la tenim a sota, que també han sigut atacat ara fa pocs dies. Per tant, si saps accedir en aquest lloc, ara mateix entres, veuràs que hi ha 108 fitxers de 500... gigas cadascun i a partir d'aquí, de 500 megas cadascun i a partir d'aquí te descarregues els 54 gigas que hi ha.
I més enllà del dany evident a la privacitat de qualsevol persona que se li publiquin doncs, el DNI o l'historial mèdic o el que sigui, qui li pot interessar aquesta mena de dades a la dark web?
Aviam, el tema és seriós perquè el que han publicat són els escriptoris virtuals d'usuaris del sistema. Quan te parlo d'usuaris, et parlo de treballadors. No t'estic parlant de pacients, vale? T'estic parlant de treballadors. Què són aquests sistemes virtuals d'escriptori? Doncs, guita, saps tu que agafis la màquina que agafis, tens el teu escriptori. En el teu escriptori, doncs, guardes mis documentos, sí, i guardes tota aquesta informació que tu et fa falta i vols que estigui a tot arreu. Moltes vegades els usuaris no són conscients del que estan guardant, val? I a partir d'aquí és com comença el problema. Ens hem trobat dintre d'aquest filtratge de que hi ha usuaris que guarden un fitxer que es diu password.txt o password.xls o password.doc. I a més aquí dintre tenen els seus usuaris i contrasenyes dels serveis que ells tenen. El seu Gmail, el seu iTunes, el seu iCloud, ho tenen tot. Vale? Per tant, ja vas veient una mica el nivell de perillositat que hi ha, a part dels documents que hi ha usuaris que tenien penjades les seves nòmines, doncs per tant s'estan veient les nòmines d'aquestes persones i d'aquests mesos, també veus els calendaris de quan treballen, de quan no treballen, i si tenien algun informe clínic que estaven redactant en aquell moment, doncs també estem.
Per tant, és molt més delicat el que pugui contenir de personal que no pas dels pacients.
En un principi hi ha molta informació, ja t'ho dic, que és de treballador, sí? Sí que hi ha alguna informació de pacient, sí? Però justament és això. A mi em consta que l'Agència de Protecció de Dades i sobretot l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya justament estan treballant per veure, aviam, aquest impacte de les dades que s'han filtrat i em consta que s'avisarà a les persones que hagin sigut afectades. Vale? Justament és el que s'està treballant i s'està avaluant. Però ja et dic, la cosa és molt recent, es va publicar ahir, s'està descarregant. Descarregar-ho, que sàpiga la gent, no és fer clic-clic i tu descarregues en 30 segons, no. Va lent, relativament lent, no, tampoc no és relativament fàcil, però guita, a poc vas descarregant-ho i es pot aconseguir tota aquesta informació.
Hi ha alguna manera de saber-ho, si les nostres dades potser estan afectades?
Home, aviam, una sèrie que fa descarregar-t'ho i mirar-t'ho tot, que com pots compensar, doncs no és manera, però ja t'estic dient, a mi em consta que la gent que sigui afectada s'avisarà. I tampoc, aviam, que no es pensi, el que s'ha publicat, ja t'ho dic, són escriptoris de treballadors, vale? Amb informació molt puntual. No hi ha extenses, grans bases de dades, no hi ha bases de dades de radiologia, no hi ha grans bases de dades, ja t'estic dient. Són escriptoris de treballadors.
I pot ser que tinguin més dades que, i que això només sigui com una petita mostra del que poden arribar a fer?
Podria ser, podria ser, sí.
I ara quina sortida té el consorci, bueno, i tots aquests hospitals? És a dir, ara què poden fer? Perquè si això és com una mena de contrapartida per dir a veure si pagueu, la solució és, en aquests casos, és pagar o no?
Mira, sincerament, no. No pots pagar. És que no pots pagar ni has de pagar per un tema. Amb qui estàs tractant? Estàs tractant amb extorsionadors, m'entens? Aviam, què et penses? Que si pagues perquè et desencriptin les dades, després no te les publicaran? Estàs parlant, ja t'ho dic, amb mala gent, i quan tractes amb mala gent acabes malament. El consorci ha treballat bé el sentit de que havien aplicat les... tenien mesures correctives amb el sentit de que els hi han fotut la infraestructura, han pogut aixecar amb les còpies de seguretat que tenien, fins aquí anem bé, vale? Però sí que és cert que han comès l'error de que se'ls hi ha entrat. Per tant, aquí hi ha algun fallo, aquí alguna cosa no ha acabat de rutllar, potser algun servidor no estava actualitzat. Quan els experts de ciberseguretat sempre avisem, el primer que has de fer és tenir els sistemes actualitzats. Però quan parlem d'actualitzats no vol dir fer les actualitzacions, vol dir comprar un programa actual. El que no pot ser és que la majoria d'empreses catalanes t'estan tirant amb softwares antiquíssims. Vale? T'estic parlant de Windows Servers 2003, 2012, 2016, que dius, perdona, estem a 2022. M'entens? Què està passant a les empreses? Feu el favor d'escoltar els vostres departaments d'IT, sí? Val? Que no se'ls escolta gaire, són els que realment estan dient el risc que tens, i que els de gerència i els financers es posin les piles, agafin la responsabilitat, escoltin en aquesta gent i comenceu a actualitzar els sistemes, perquè ja veieu que aquí està rebent tothom, i espereu-vos el que ve, prepareu-vos.
Xavier Mena.
No, jo dues preguntes. És cert, perquè jo vaig viure l'atac a l'autònoma que es va produir i va ser un acicate per l'actualització de tot el material i dels programaris. El que passa que a vegades això també té un cost amb recursos que entenc que hi hagi moltes empreses i institucions que fer aquestes actualitzacions no sigui tan senzill. El que passa que tens raó amb el que deies. Jo dos temes. Un, hi ha una cosa d'aquests atacs que em sorprèn, que em va sorprendre en el cas de l'autònoma, que és... Jo puc entendre, no és que ho entengui, però puc comprendre que es produeix un atac amb una empresa privada i es demani un rescat. Però quan es produeix un atac amb una entitat pública, aquesta entitat pública, encara que vulgués, que jo estic d'acord amb vostè que no s'ha de pagar, no podria. És a dir, una entitat pública no pot destinar uns diners del seu pressupost a pagar uns extorsionadors. Això només es pot fer, en tot cas, a un nivell altíssim, que serien els fons reservats de l'Estat. Però per arribar a aquests fons reservats no ho pot fer qualsevol empresa pública o entitat. Per tant, no acabo d'entendre aquesta lògica pel qual ataquen consorcis o empreses públiques quan saps que legalment estan, que no poden pagar. I la segona és una impressió, però igual equivocada. Jo tinc la impressió que aquests atacs estan afavorint, hi ha tot el tema d'actualització de software i de hardware que deia vostè, però també estan afavorint que com que aquestes empreses o aquestes entitats públiques no poden pagar els enginyers que farien falta per assegurar la seguretat de les seves dades, cada cop més s'estiguin externalitzant aquestes dades cap a grans corporacions multinacionals. I no sé si això és positiu.
Doncs no, i a més et diré, guita, des del moment que tu vols entrar en aquesta... Aquí tothom s'emplena a la boca de la digitalització, de la modernització, etc, etc. Però t'has de posar les piles i has de tenir molt clar que això hi ha un cost a darrere. Està molt bé de publicar-ho tot a la pàgina web, de fer-ho tot públic. Bueno, però qui et defensa? Val? De dir, ho sento moltíssim. Això és com comprar un cotxe i llavors dius, oh, és que gasta molta benzina. Clar, és un gasto que te vindrà. Doncs si tu vols tant digitalitzar, doncs almenys has de prendre mesures. Aquí hi ha un tema de responsabilitat, que és, des del moment que tu entres en el món de la tecnologia, t'has d'anar actualitzant i l'has d'anar protegint. I no em vinguis amb el cuento de que és que no tinc diners per posar gent per protegir. També tira una cosa, feu el favor també de pagar com s'ha de pagar. No pots pretendre tenir grans professionals cremant-te'ls com els estàs cremant. El món de la ciberseguretat és el que té ara mateix més demanda i és el que té també més gent que fot el camp de la ciberseguretat. Per què? Perquè van a un ritme, a un estrès, que no t'ho explico. No veus que això... És el que jo també parlo moltes vegades. A mi em digueu, ets experta. Jo no sóc expert de res. Si cada dia me canvia tot, si tot el dia ja està tornant una altra vegada i a la velocitat que va això, és que no arribo, m'entens? Doncs, guita, ho sento molt. Aquí la gent s'ha de posar les piles, s'ha de formar gent i també se'ls ha de pagar bé i se'ls ha de cuidar bé. Per això he fet aquest crit en els departaments d'IT. Són una gent que tenen una responsabilitat brutal, que estan protegint les dades de la teva empresa, que és la sang de la teva empresa, vale? Per tant, feu el favor d'escoltar-los i de fer cas, perquè moltes vegades es fan despeses inútils i justament no es fan les despeses que s'han de fer en els equips. I t'ho explicaré d'una manera molt ràpida. Fixa't bé, on està el servidor de les empreses? El servidor de l'empresa te'l foten, me cago en nena, a l'armari on te guarden les escombres. Perdona? O sota l'escala? No, senyor, què és el que guarda les teves dades? És el que hauria de tenir l'aire condicionat més ben parit de tota l'empresa. I resulta que és el puesto més cutre que hi ha. Pues això et demostra la, com es diu, la conscienciació de la gent amb la tecnologia i amb l'importància de les seves dades.
Ramon Rovira.
Sí, no, dues qüestions. Potser no ho he entès bé. Pel que ha dit, no hi ha perill de que cap informe mèdic arribi o està afectat per aquesta operació?
No, no t'he dit això. No t'he dit que en cap moment no hi hagi cap informe metge. Si algun usuari d'aquests tenia algun informe, si algun usuari d'aquests tenia algun informe en el seu escriptori o en el seu mis documentos i s'ha filtrat aquí dintre, això s'ha filtrat. Ja t'estic dient, són 54 gigas d'informació. S'estan mirant. Jo, per el que he pogut mirar aquest vespre, que he dormit molt poques hores... Alguna cosa d'algun pacient hi ha, amb això ja t'ho dic. Vale? Però és molt residual. Aviam, si estem parlant que aquesta gent tenen, jo què sé, 2 milions d'usuaris, potser te n'estic parlant d'un centenar, no te'n parlo de gaire més.
I una segona qüestió. Abans comentava... Sembla que queda clar que el 100% de seguretat no existeix, perquè encara que es facin actualitzacions... Això és impossible, no?
Sí. La seguretat absoluta no existeix mai en cap concepte de la vida. Això no existeix, però estàs obligat a prendre mesures. És que això és importantíssim, també. Pel fet aquest de dir que la seguretat no existeix, no vol dir que no has de prendre mesures. Tu has de tenir molt clar les dades de la teva empresa, les has d'estar monitoritzant i saber on t'entren i on te surten, on van i on venen. De dir, és que això és el mínim, a part de tenir tu la teva còpia de seguretat. És que ja t'ho dic, s'ha d'anar... Ens hem d'anar posant les piles
sí,
en aquest tema.
Però vostè deia, o en Xavier comentava, no, quan és una institució pública, no. Òbviament, pagar li és molt més difícil perquè justificar una utilització d'un pressupost públic per això és molt difícil o pràcticament impossible. La pregunta és, quan es tracta d'empreses privades, en les quals juga un tema reputacional, o és més fàcil o... té la sensació de que som més proclius a fer aquesta, a acceptar el xantatge?
Aviam, jo també seré molt clar. Hi ha hagut institucions que han pagat. Val?
Així institucions públiques?
Hi ha hagut
públiques.
Institucions públiques que han acceptat. Hi ha un tema de reputació, val? Que això té un preu. El més important de tot és que aquí la gent no pensi que es va per la gran empresa o per la gran institució. Fa 15 dies jo tenia un cas d'una petita empresa de 5 treballadors que, fixa't bé si els coneixien bé, que els demanaven $1.800 per poder-los tornar les dades. Aquí tothom està en risc, vale? Però igualment et dic, no paguis mai. Per què? Perquè estàs parlant amb extorsionadors professionals, m'entens? I mai de la vida... Saps, primer de tot, si et donaran les claus d'encriptació. Segones, si no te les donen, o si te les donen, a més, després et faran el segon xantatge, que és, recorda que tinc les teves dades i que en qualsevol moment les puc fer públiques. Sí? És de mal taler, perquè bé m'entenguis. És fotut de gestionar. Tu aquí has d'agafar i has d'avaluar, aviam, com és la teva situació. I, sobretot, el més important de tot sempre és denunciar-ho. Per què? Perquè arrel de la gran quantitat de denúncies es veurà aquesta realitat que molta gent calla per vergonya, val? I a partir d'aquí, aviam si les administracions pues, també es posen les piles i posen els recursos que calen. Perquè en el món cibernètic estan havent-hi molts atacs, estan havent-hi moltes coses... i no hi ha prou recursos.
Xavier Mena, molt ràpid.
No, això que, jo també conec casos d'empreses petites, vull dir que no és una cosa... Però, a més, hi ha una cosa amb el tema aquest de per què paguen, o perquè jo estic molt d'acord, que no... Però en el cas de l'autònoma, per la memòria, però jo diria que allò que demanaven, això un dia... Allò, o sigui, els diners que ells demanaven per la recuperació de les dades de l'autònoma era més o menys el cost que va tenir no pagar-ho. És a dir, el cost, o sigui, no només calculàvem prou bé, llavors el cost de no pagar-ho era, doncs, renovació informàtica, recuperació, tot això. Això més o menys era el que ells demanaven. I a més a més tenies 6 mesos, 7 o 8 mesos que tenies tot paralitzat. Llavors deuen haver empreses que deuen fotre el càlcul i deuen dir, pues, però estic absolutament d'acord, i a més, en el cas de l'autònoma no es va pagar més a més, i les administracions públiques més no poden, i que no s'ha de parar, perquè això és una pandèmia, això, directament.
Anna Gómez.
No, jo només li volia dir que, clar, és molt fàcil dir no pagueu, però quan tu tens una empresa amb 200 treballadors, si no pagues, doncs demà no treballes. No solament la marca, sinó tot es posa en perill. Sí. I després, un altre exemple que et puc posar és una associació de gestories de Lleida que fa un parell d'anys també els hi van entrar. I, esclar, tu saps el que és de totes les gestories de Lleida, totes les dades que es puguin fer públiques, quan la gent, doncs, té por i fa el que calgui per tirar endavant i perquè això no es faci públic, perquè hi ha el tema reputació i el tema real. I després l'última, això era una consideració de que és molt fàcil dir-ho, però més difícil fer-ho. I una altra cosa és el tema de m'estàs dient que aquests hospitals que ara doncs han patit aquest atac no tenen els sistemes moderns que tu recomanes?
Aviam, clar que tenen sistemes, clar que tenen sistemes moderns, però també has de pensar a vegades que tens persones a darrere que cometen aquests errors o que no prenen aquestes decisions, val? El que sí que t'ho diria és, aquí tothom se'n recorda de Santa Bàrbara quan trona. Me sembla molt bé que me diguis que s'ha de pagar, vale? Però jo et demano
no dic que s'ha de pagar, jo demano... No. Comprenc la gent que a vegades paga.
Sí. No, escolta'm, jo et seré molt franc. Jo m'he trobat amb casos que li he dit, guita, paga, ho sento moltíssim. I a partir d'aquí també et diré que sàpigues que quan es va pagant aquesta gent... Per darrere hi ha uns trepitjos espectaculars, vale? Si te demanen 1.800, tu vas fent-los el pena, tu vas tremant, i al final li aconsegueixes, per mi, li vas baixant, perquè veieu una mica el mercat negre que hi ha. Però molt important aquest missatge que et vull donar, que és, aquí tothom se'n recorda Santa Bàrbara quan trona. El que no pot ser és que us compreu telèfons de 1.800 euros i no tingueu els sants nassos de gastar-vos 20 euros en ciberseguretat amb un antivirus, m'acaso en dena. Doncs això és el que està passant a l'empresa. Ui, sí, paga, molt bé, i per què no ho feies abans? Per què no ho feies abans? Per què no actualitzaves els sistemes quan els teus departaments d'IT t'ho han dit? Per què no feies la formació a la gent quan t'ho han demanat? Per què no escolteu els experts de ciberseguretat que portem anys demanant-te-ho, sisplau, que us poseu les piles? Aviam, hi ha una estadística de Mossos destructiva que t'està dient que el 60% de les empreses que són ciberatacades és que tanquen. És que tanquen. I tal com està el pati, tu no creus que és moment de posar-nos les piles d'una vegada, d'escoltar aquesta gent i de fer les coses ben fetes? El que passa que estem en un moment que aquí tothom ho vol tot fàcil, ràpid, gratis i ja. I això no va així. Doncs ho sento molt. Comencem a agafar consciència, comencem a fer les inversions que toca i comencem una mica d'humilitat i escoltar la gent que en sap i deixar-nos guiar, que sembla que costa molt. I la gent que són responsables, que ho siguin de veritat.
Queda clar, doncs, Bruno Pérez Junqueras.
Clar. No.
Claríssim.
Queda clar que
estàs fotut. Vinc enxufat de tota, la nit.
Es nota, l'emprenyada.
Me trobo els casos de veritat. Jo veig com la gent tanquen. Jo és que m'hi trobo. És quan la gent te truca plorant. És que són uns drames que no us podeu imaginar. És que, aviam, darrere les empreses, que hi ha les persones, que hi ha les nòmines de la gent. És que jo no entenc aquesta inconsciència, i és que això no passa puntualment, que estem aquí a casa, que estem a Catalunya, que estem... Aquí són petites empreses nostres, el teixit empresarial català és la riquesa del país, no sé com explicar-t'ho, doncs per favor ajudem-los, però també deixeu-vos ajudar.
Bruno Pérez Junqueras és perit informàtic forense i expert en ciberseguretat. Senyor Pérez Junqueras, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, vagi bé, salut.
Déu-n'hi-do, eh? Xavier, a partir d'ara que hagin de parlar tu i jo, en lloc de parlar a través de qualsevol e-mail o fer trucada telefònica, ens quedarem al bar per fer un cafè i ens hagin de dir el que ens hagin de dir.
Tot això que guanyarem.
Tot això que guanyarem, perquè és clar, és que a més, aquí és la seguretat 100% és impossible. Amb la qual cosa...
Seguretat 100% és impossible. Si destrueixes els missatges i tal, aquesta destrucció no serveix per res.
després la...
És que no, són atacs que no
van... T'ho saben reconstruir tot.
No van als mails, no van a això, van a les dades profundes. És a dir, van a això, els, i pel que ell deia, pel que han detectat, la major part de l'atac, el que passa que no saben si anant més enllà, ha afectat els escriptoris. Mm. En realitat, que hagi afectat els escriptoris, dintre que és una mala notícia, no és de les pitjors notícies. Perquè l'altra cosa és, per exemple, en el cas de les universitats, quan ataquen, clar, el problema és quan t'afecta els expedients. I llavors tens els expedients dels alumnes, que aquí es genera un doble problema, que és el problema de si l'alumne necessita certificar alguna cosa, ja no ho podrà certificar mai més, perquè t'ha desaparegut l'expedient informàtic. I l'altre ja no m'agrada quin problema era. Però bé, aquest genera un problema greu. I si només ha atacat els escriptoris, bueno...
De totes maneres, el que sí que té raó el senyor Bruno Pérez Juncà és que, home... Hem de tots plegats, suposo, i les grans empreses d'una forma especial, les petites empreses també, hem d'entendre que un pressupost que has de dedicar és el tema aquest de la seguretat, perquè el follon que et munten, si t'entren a dintre i comencen a sortir... Ell deia, la gent que treballa en una empresa, darrere hi ha treballadors, sí, però és que a més hi ha clients. Sí, amb la qual tens una quantitat d'informació del teu, la persona amb la qual interactues...
No, home, hi ha un altre problema molt greu, que és que aquesta gent està a la punta de llança tecnològica, els delinqüents, i te'n vas a la policia a veure les unitats que fan investigació, els ordinadors van a pedals, pràcticament.
I que, a més, és una petita empresa, no sé si es pot permetre la inversió en ciberseguretat per fer front a aquest tipus d'atacs. Per això deia, un dels problemes que s'està produint és l'externalització constant de les dades cap a grans empreses que poden assumir aquests costos. Però això també té un perill.
10 minuts i arribarem a les 11 del matí. Avui, com dèiem, hi ha manifestacions a Barcelona i la tradicional desfilada militar a Madrid per celebrar la festivitat del Pilar. Primer anem a Barcelona, perquè a Plaça Catalunya hi haurà els partits polítics constitucionalistes i seguint-ho hi tenim la Laia Colomer. Hola, Laia, bon dia. Quin ambient hi ha?
Hola. Hola, bon dia, Albert. Doncs mira, aquí ara de moment estem a Passeig de Gràcia, a l'alçada de la Pedrera, que és on començarà aquesta manifestació. D'aquí una mica més de mitja hora, cap a 11:45 del migdia. Aquí de moment hi ha poca gent, sí que hi ha molta gent de l'organització d'aquesta plataforma que organitza aquesta manifestació de Catalunya Suma. De moment veiem gent de l'organització. També han començat a arribar aquests 2.000 ballarins de diferents països d'Amèrica Llatina que també participaran en aquesta manifestació. De moment són les persones que veiem, molta gent de l'organització, i ara de mica en mica el que aniran arribant són els diferents partits constitucionalistes, doncs, que faran les seves declaracions que normalment es fan abans de cada manifestació. Ara veiem que ja està arribant Carlos Carrizosa de Ciutadans, però després ho fa crear Ignacio Garriga de Vox, també està previst que vingui Alberto Alejandro Fernández del PP. Per tant, de moment aquí que comencen a escalfar motors, però de moment fins i tot ara veiem que els cotxes encara circulen per Passeig de Gràcia. O sigui que la circulació encara no està tallada, aquesta manifestació, doncs, que començarà d'aquí poc més de mitja hora cap a 11:45 del migdia i que està previst que arribi fins a Plaça Catalunya, i allà sí que a la una està previst que hi hagi un acte de cloenda.
Gràcies, Laia, doncs ens seguirem pendents.
Fins ara.
I a Madrid el que està tot a punt és la desfilada militar sense el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ja ha estat destituït. Arnau Mañé, bon dia.
Hola, bon dia.
Digues, Arnau.
A punt per l'arribada en pocs minuts del rei d'Espanya. Ha d'arribar i la plana espanyola pendents...
Deixem-ho estar, no, perquè ja m'imagino el que passa, que és que hi ha inhibidors, com és normal.
No és un atac, això són inhibidors.
Segur, home.
És una mesura defensiva. És una mesura defensiva, no és un atac, això.
Ara tornarem a connectar.
Contra l'Arnau, concretament, en aquest cas.
No, ara hi tornarem a connectar per telèfon, allò que diu el Basté, que això sí que no falla mai.
No falla mai.
Sí, anem a lo clàssic.
Sí, de totes maneres, ara estàvem veient algunes de les imatges de com comença tot això. És lo mateix, más de lo mismo, per entendre'ns.
Podem dir una cosa?
Molt breu, sisplau.
Molt breu, que l'estat espanyol deu ser l'únic estat europeu que té dos festes nacionals, si no m'erro, sí. 12 d'octubre i 6 de desembre, sí, de la Constitució. Jo diria que s'haurien de posar d'acord.
Sí. I a més...
Quina és la bona?
I a més,
Vull dir que jo em sento poc concernit, diguem, he de dir que no m'interpel·la massa això, per raons òbvies, diguem, que sap l'audiència, diguem, no m'hi sento molt participant en aquest projecte dit Espanya, però, diguem, que triïn una de les dues, no?
Hem recuperat l'Arnau, digues, Arnau.
Hola, mira, sí, amb telèfon que en principi mai falla, o com a mínim veurem si aguanta l'arribada del rei si aguanta l'arribada del rei d'Espanya, que està prevista per res, d'aquí un parell de minuts. De fet, Pedro Sánchez i la plana major del govern espanyol també d'arribar, de moment dèiem que ronda per aquí la ministra de Defensa, Margarita Robles, i els principals líders polítics com Feijó i Abascal, pendents també de com la gent rebrà a les autoritats, especialment el president del govern espanyol. I és que aquesta és una desfilada militar, com dèiem, marcada pel malestar de la cúpula judicial amb la Moncloa. Primer, pel bloqueig que ha empès Carlos Lesmes a la dimissió, i després per la plantada que consideren alguns que ha fet la Moncloa a part d'aquesta cúpula judicial. Ho avançàvem aquest matí a l'Espanyol. Alguns vocals del poder judicial no vindran avui a la desfilada perquè la invitació els va arribar fa només 24 hores. De fet, la presidència del govern espanyol ho atribueix a un error del Ministeri de Defensa, però en qualsevol cas la gran majoria d'aquestes autoritats judicials avui no vindran. Sigui com sigui, la desfilada arrencarà d'aquí 6 minuts, a partir de les 11 del matí, amb xifres similars a les d'abans de la pandèmia. Desfilaran pel centre de Madrid 4.000 militars, 150 vehicles i 84 aeronaus que sobrevaloran el centre de Madrid.
Gràcies, Arnau.
Albert, deixem dir una cosa.
Jo també vull dir una cosa.
Molt breus tots dos, si us plau, sí, perquè haurem d'anar acabant. I, a més, tinc pendent de trucar al Joan Maria Pou, perquè aquesta nit, com bé sabeu, i tu, Anna, també ho saps molt bé.
No ens facis patir més.
Exacte. Digues, Anna, molt breu.
No, és una notícia d'última hora que demostra que la desjudicialització del procés va viento en popa toda vela. Segona condemna a l'exalcalde d'Alcarràs, el Miquel Serra, per desobediència. Un any d'inhabilitació, el qual cosa vol dir que no es podrà presentar a les eleccions municipals. I com diu el nostre cap, ximpum.
Mira, ja t'ho has fet tu tota sola, diguem.
Jo, molt ràpid, hem començat amb el tema de la carrera judicial, aquests 5 anys en què la gent està tancada, tal, i acabem amb un poder judicial que avui no va a la desfilada perquè no li han enviat la invitació. Tenim un poder judicial que haurien d'estar dimitits tots, no president, tots i cada un d'ells, i perquè dic ells perquè em sembla que no hi ha cap ella.
Perquè
és terrible la seva, que mani qui mani allà, però és un sarcasme, una broma, és una paròdia de justícia.
Fent com una sardana amb uns militars.
Sí, és una imatge curiosa. En fi, 10:56 minuts anirem veient les imatges i a veure si hi ha algun moment d'aquests que sempre ens acaben donant al llarg del matí. Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
Què, nerviós? Optimista?
Les dues coses. Jo crec que és un d'aquests dies especials, un d'aquests dies divertits, aquests dies que comenta el Barcer, que només llevar-te, si t'agrada això del futbol i el teu equip té un partit d'aquestes característiques, doncs és un dia diferent. I ja neguit perquè és el primer partit sense marge d'error del Barça de Xavi, diguéssim, construït des dels fonaments sota els criteris de l'entrenador del Barça. I avui el Barça no té marge d'error. Empatar o perdre significa dia 10 a la Lliga de Campions. Si perds de manera matemàtica, si empates, ja està. Vull dir, perquè l'Inter només ha de guanyar el seu camp el Victoria Pilsen i ja ho tindrien. Per tant, el pla de partit és molt clar, és guanyar o guanyar. I per tant això genera neguit, perquè no tens xarxa de protecció. Però alhora optimista i esperançat, perquè jo crec que el discurs ahir de Xavi és contundent, el de Pedri també, i avui jo crec que hi haurà el Camp Nou aquell de les nits especials, i tant de bo tot acabi com desitgem, no?
Descartes que torni a passar com va passar la temporada passada amb l'Eintracht?
Sí, jo crec que la junta directiva ja hi ha posat tot el que tocava i ha pres d'aquell error garrafal perquè avui no torni a passar. De fet, el cap de seguretat ja ha avisat que si algun seguidor té una entrada de les zones blaugrana, diguéssim, del camp i porta els colors de l'Inter, doncs directament no el deixaran passar, i que hi haurà un control de la identitat que coincideixi la identitat de la persona que porta l'entrada. En fi, jo crec que avui no veurem un Camp Nou com el de dia de l'Eintracht, entre altres coses perquè tampoc hi ha hagut la demanda des de Milà d'entrades que hi va haver-hi des de Frankfurt, no té res a veure.
Doncs ho seguirem molt atents, com sempre, a RAC1, amb el Barça juga a RAC1, a les 9 al partit, una hora abans, com sempre, amb el Pou i companyia. Gràcies, Pou, fins després.
Que vagi bé, una abraçada.
Ara el que és al·lucinant és el del Madrid, eh?
Sí, home.
És impressionant, tu. 25 segons faltaven perquè acabés, no el partit, la pròrroga, i els tios van i fan el gol.
A veure si gasten la sort ara.
Però és que quants anys fa que dura això? Quants anys fa que dura? Si ha sigut sempre així.
Els que duraran.
Si sempre, sempre passa el mateix.
La pèrfia d'Espanya, l'ESMIS, segur que té alguna cosa a veure.
No aprofitis que passem per aquí.
Què, Dian?
Ho tinc a punt.
Ho tens a punt?
Sí, home.
Doncs apa, pa'lante, que diu el...
Primer, és que estic veient les imatges aquestes de la desfilada que el Francesc Mar deia o una o altra amb què quedem. M'ha vingut al cap aquella frase de Rajoy que va dir mañana tengo el coñazo del desfile. Aquesta seria una miqueta la, la millor definició de tota la gent que avui està a la tribuna d'autoritats, potser excepte Santiago Abascal, no ho sé. Bé, a la tertúlia d'avui s'han dit les següents paraules. S'ha dit aficate, que ho ha dit el Xavier Domènech, està molt bé, i llavors s'ha dit goita, uita. Uita diverses vegades, però ho ha dit en figuerenc Bruno Pérez Juncà, el nostre José Antonio Pazos de Vieira. Recordeu que la Tringa va fer aquell programa, es deia guaita, què fan ara? No sé si exactament és guaita i guita, i seria el mateix, però jo crec que sí, gran títol. Això és la cosa més moderna, parlar d'informàtica, que hem fet avui, perquè abans heu anat d'excursió al passat i s'ha parlat de Michael Collins...